la media parte i el Madrid que quiere pero no puede.
Doncs la narració del partit ara mateix a RAC1 amb l'Anna Ballonesta i tot l'equip del programa.
Vamos con ella!
Però d'aquí poc, perquè ja sabeu que avui tenim programa curt, vull dir que doncs mitja horeta i de seguida tornarà la narració.
Aprofita.
Que vagi bé, fins
apa,
demà.
Adéu.
Les 8, bona nit.
U no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Ara ho dèiem, avui no ho sé, fins a 8:45, abans que s'hi posin els esports, fins a aquesta hora, però, repàs el més destacat del dia, començant pels atacs, un cop més, de la dreta espanyola contra els partits independentistes, aprofitant que han presentat una esmena a la totalitat a la llei d'amnistia. Avui tant el PP com Vox han passat directament a l'atac i proposen als uns dissoldre i als altres il·legalitzar els partits que vulguin fer referèndums i que no estiguin dins la Constitució. Ara, de seguida, repassarem exactament què han dit uns i altres i, sobretot, aquest matís entre dissoldre i legalitzar. Això mentre seguim també molt pendents del temps. Els meteoròlegs ja fa uns dies que avisen que podria ploure divendres, que d'entrada seria una bona notícia, si no fos perquè coincideix amb la nit de Reis i, per tant, també amb les cavalcades. Ara l'Abel Carala ens actualitzarà la previsió i també trucarem l'Esteve Caramés, director de Programes Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, per saber si tenen preparat un pla B en cas que plogui durant la nit de la cavalcada. I a banda d'això, repassarem les dades d'atur d'aquest 2023 a Catalunya, les del turisme, i parlarem d'un dels noms propis del dia, el del Marc Giró, el presentador del Vostè Primer d'aquesta casa, que no para d'acumular premis i que després de l'Ondes avui hem sabut que també rebrà el Premi Nacional de Comunicació. Va, i abans de posar-nos, i com sempre, titular pel temps, més enllà de les cavalcades, a curt termini, demà, de bon matí, farà una mica més de fred a la costa i al prelitoral, mentre que al centre del dia les temperatures seran molt semblants a les d'avui. A partir de l'hora de dinar podran aparèixer plogims de manera dispersa també a les comarques de Lleida, de Tarragona i de Barcelona. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Les dretes intensifiquen l'ofensiva contra la llei d'amnistia. Ara dèiem el PP i Vox que fan un pas més i proposen dissoldre i legalitzar partits o organitzacions que promoguin referèndums il·legals. És la mesura principal que inclouen en l'esmena a la totalitat a la llei d'amnistia que els dos partits han presentat aquesta tarda.
Els populars demanen una reforma profunda del Codi Penal per recuperar els delictes de sedició i malversació i proposen dissoldre els partits que desobeeixin la Constitució. Per la seva banda, l'extrema dreta va més enllà i plantegen crear un delicte nou que castigui les negociacions amb condemnats o processats per delictes contra l'ordre constitucional.
Les dues esmenes que aniran a debat i a votació del Congrés la setmana que ve, tot i que això sí, no tenen opcions de prosperar. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, la intenció dels populars, segons diu el portaveu parlamentari Miguel Tellado, és un rearmament i un enfortiment de l'Estat. Reformar el Codi Penal per incloure delictes que anomenen de deslleialtat constitucional amb penes que van d'un a cinc anys de presó.
Tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
Tellado no parla d'il·legalitzar partits, parla de dissolució i suspensió d'activitats per organitzacions i persones jurídiques. També per qui faci actes preparatoris dirigits a promoure la independència o fer referèndums i consultes il·legals. L'esmena de Vox directament proposa castigar penes d'entre 6 i 10 anys de presó els que negociïn amb condemnats, processats i pròfugs que hagin comès delictes contra la Constitució. Les dues esmenes es votaran dimarts que ve al ple del Congrés.
Gràcies, Roger. Doncs precisament la llei d'amnistia torna a centrar el debat polític arran de les negociacions per la investidura espanyola. Avui el PP ha admès que es va reunir amb Junts per Catalunya per explorar un possible pacte per fer president Alberto Núñez Feijó. Va ser el líder popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, que es va trobar en un hotel de la capital amb els membres de l'executiva de Junts, Albert Batet i Josep Rius, una reunió en què es va constatar que era impossible arribar a un acord.
Segons publica La Vanguardia, i ha confirmat el mateix Daniel Cirera a RAC1, tots tres es van trobar a l'hotel Alma de Barcelona després de les eleccions del 23 de juliol. La intenció era veure si era possible una entesa per la investidura de Feijó. Junts va reclamar de seguida l'amnistia i el referèndum i el PP hi va tancar la porta a l'instant. Ho ha explicat Daniel Cirera al món a RAC1.
Si nosaltres haguéssim acceptat allò que Junts demanava a nosaltres i va demanar al PSOE, si l'hagués acceptat avui a Alberto Núñez Feijó, probablement podria ser president del Govern d'Espanya, però és que nosaltres no estem aquí per obtenir una cadira, sinó per millorar la vida de la gent.
Alberto Núñez Feijóo no n'estava al cas d'aquesta trobada. De fet, des de Madrid treuen ferro a la reunió i asseguren que era un simple cafè. El portaveu dels populars al Congrés, Miguel Tellado, diu que ells no han negociat amb Junts com sí que ho ha fet el PSOE.
Estamos hablando de un café. Si ese café se convierte en toda una negociación, no se sabe muy bien de qué, yo tengo que decirle que poco más le puedo decir sobre ese asunto. Mira, aquí el único que ha llegado a negociaciones y acuerdos con Junts es el Partido Socialista. Y la moneda de cambio fue entregar el Estado de Derecho a cambio de 7 votos.
Sigui com sigui, el PSOE i la Moncloa sí que furguen en la polèmica, demanen al PP que sigui transparent i que posi llum i taquígrafs a totes les trobades que han tingut amb Junts.
I mentrestant continua també la picabaralla entre el PP i el PSOE per la celebració del cap d'any al carrer Ferraz de Madrid, on, recordem, es va apallissar un ninot que representava Pedro Sánchez. Els socialistes exigeixen una condemna ferma dels populars i rumien si portar als tribunals o no els promotors de la protesta, a qui podrien acusar d'un delicte d'odi. Ara bé, dins el govern espanyol no ho veuen tots de la mateixa manera. La líder de Suma i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, dubta que el que va passar es pugui tipificar com a delicte d'odi, ho deia a Radio Nacional d'Espanya.
Yo pienso, si me permiten como jurista, que no es un delito. Odiar no es un delito, es un sentimiento que es grave, ¿no? Y sobre todo azuza, ¿no? Comportamientos que son indeseables. Pero no soy partidaria, ¿no?, de acudir a la vía jurídica en estos supuestos. Ahora bien, en términos democráticos es absolutamente intolerable.
Justament avui ha declarat a una comissaria de Madrid el convocant de la protesta de Ferraz, es diu Antonio Martínez, té 53 anys i en sortir de les dependències policials ha dit poca cosa.
A mí los de Revuelta me pidieron el favor y lo hice.
Los de Revuelta me pidieron el favor y lo hice. Recordem que Revuelta és aquesta organització juvenil vinculada a Vox.
Martínez va ser la persona que va comunicar l'acte a la delegació del govern a Madrid i qui es va encarregar de coordinar la campanya de recaptar diners per la celebració protesta Ferraz. Segons fonts policials, Martínez ha declarat als agents que ell només va comunicar la protesta, però que ni tan sols hi va assistir perquè no es trobava bé.
I per tancar la crònica política, a Barcelona, Xavier Trias nega rotundament que estigui a punt de tancar un pacte amb Jaume Collboni. El líder de Junts diu que són falses les informacions que apunten a un acord amb el PSC i, a més, també descarta que Damià Calvet sigui el seu successor a l'Ajuntament. Adrià Santasusagna.
Trias està parlant amb Collboni d'organigrama, de programa de govern i de pressupostos, però no hi ha cap pacte en ferm, ni tan sols hi són a prop. En una entrevista al Món a RAC1, líder de Junts a Barcelona ho ha volgut deixar així de clar.
Aquí hi ha algú que inventa, no? Està bé, eh? La veritat és que això és una situació que vam decidir que durant les vacances pues, reflexionàvem tots i que després ens tornaríem a veure i estem en aquest impàs.
De fet, diu que el gran problema és que Collboni no sap si pactar amb ells o amb Ada Colau. Sobre la figura de Damià Calvet, a qui algunes informacions apuntaven a successor de Trias, també ho ha desmentit taxativament.
No és ara en absolut. Això jo sempre dic que la meva successió no és hereditària. Jo el que no estic disposat i crec que és un error és que vagin sortint globus sondes que no són veritat. És a dir, tot això és mentida.
Trias ha recordat que quan hi hagi el pacte tancat o se n'hagi anat tot en orris, deixarà l'Ajuntament de Barcelona.
Les 8 i 8 minuts, a banda d'això, aquests dies estem molt pendents del cel, evidentment, com dèiem, perquè fa temps que esperem que plogui, però sobretot perquè la pluja podria arribar coincidint amb la nit de Reis. I això, és clar, preocupa molts nens que ja fa dies que els esperen, també els seus pares. Abel Caral, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Què diuen els mapes ara mateix? Quines són les cavalcades que podrien estar en perill?
Doncs mira, sobretot les del centre i nord de Catalunya. Sí que al matí i migdia hi haurà plogims en moltes comarques, després en marxaran aquestes pluges febles, però durant la tarda, a partir del migdia, al llarg de la tarda, apareixeran xàfecs en un primer moment al Pirineu, Prepirineu, però al llarg de la tarda podran anar apareixent en altres sectors, doncs, sobretot a la meitat nord de Catalunya, comarques de Girona, Barcelona, nord de les de Lleida. Ja veurem a quina hora arriben a la costa. Demà podrem veure-ho més clar, encara que en pràcticament 48 hores, però sí que sembla que serà sobretot al centre i nord del país, on al llarg de la tarda, vespre, aquest divendres, hi haurà pluja i, a més, amb baixada de temperatures.
Doncs ho anirem seguint les properes hores. Després repassarem la resta també de previsió meteorològica. Abel, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Doncs, davant d'aquesta situació, a aquesta hora també volem saber què passa si plou a la cavalcada de Barcelona. Per això tenim en línia l'Esteve Caramés, que és director de Programes Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Caramés, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin escenari treballen ara mateix davant d'aquesta possibilitat que ara comentaven de que hi hagi pluja? És a dir, què passa si plou durant la cavalcada?
Bueno, nosaltres estem treballant molt de prop amb el Patxa Gregori. Aquest matí ja ho hem pogut explicar. Tenim tots els escenaris previstos i estem llestos per tot el que pugui passar. Nosaltres tenim capelines per tots els participants, tenim les carrosses tapades i estem amb la previsió de tots els escenaris perquè els Reis puguin arribar i puguin fer la seva feina.
És a dir, em deia capelines, també hi ha carrosses noves a aquest any, que ara de seguida també en parlarem. Per tant, m'imagino que és important protegir aquests elements també, no?
Mira, són dues coses, bàsicament. Primer de tot, la il·lusió que tot ens fa que arribin els Reis, i que això ja ens ho han dit, que els Reis estan arribant i que els reis arribaran, i això ja primer ens fa molta il·lusió. I després, doncs dues coses, la seguretat de tot, que vol dir doncs tots els temes elèctrics, que quedi tot ben segellat i que per tots doncs sigui segur, que ningú no prengui mal i que sigui còmode. Ens mullarem, sí, ens mullarem, però mirarem que això sigui el més còmode, primer per tots els ajudants dels Reis, que són 1.200 que estan dins de la cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona, i després per tot el públic que està als carrers esperant veure'ls passar, i els veurà passar.
Sobre aquesta qüestió li anava a preguntar precisament, en cas que plogués, no sé si es plantegen canviar el recorregut o fer alguna mena de variació, escurçar-lo, per exemple?
El recorregut està definit, el recorregut en cap cas es canvia, nosaltres som resilients sobre això, i totes les previsions que ens estan arribant i que estem seguint amb molta atenció, doncs parlen d'una pluja, però no parlen d'uns xàfecs ni parlen d'uns temporals. En funció d'aquesta intensitat, doncs sobre la marxa i d'acord doncs amb el Reis i amb el Patxa Gregori, doncs anirem a prendre decisions, potser doncs anar una mica més ràpid, o potser que no tots els elements acabin, però penseu que la cavalcada s'ha de fer i el recorregut s'ha de complir, i treballem perquè això sigui així.
Per tant, podem estar tranquils, podríem dir, perquè ni els Reis, ni el Patge, ni tampoc els ajudants no es mullaran, encara que plogui, eh?
Hem d'estar tranquils perquè els Reis venen, hem d'estar tranquils perquè potser ens mullem, però que tenim capelines, tenim paraigües, ho estem segellant tot per fer-ho primer segur i després al màxim còmode que podem. Si en qualsevol moment doncs veiem que la seguretat no es garanteix i que es fa complicat, doncs mirarem doncs de prendre decisions, però per garantir el recorregut, i que potser amb una velocitat més ràpida, o potser amb no tots els elements, però segur que sí, amb les carrosses dels Reis, doncs això es puguin completar. Molt malament haurien d'anar les coses.
Doncs queda clar, senyor Caramés, director, com dèiem, de Programes Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C i per aclarir alguns dels dubtes que moltes persones es plantegen aquests dies previs a la cavalcada d'aquestes possibles pluges que poden afectar aquest dia 5 a la tarda i al vespre. Moltíssimes gràcies,
moltes
que vagi
gràcies.
Bé.
Bona nit. Bons Reis a tots. Adéu.
Doncs més enllà de la pluja, la cavalcada de Barcelona, que també tindrà algunes novetats aquest any, per primera vegada els Reis arribaran al matí. La canalla els podrà saludar des de la Barceloneta, on ses majestats saludaran des del mar amb motiu de la Copa Amèrica de vela. A més, també hi haurà novetats a la cavalcada. Gaspar i Baltasar estrenaran carrossa. En té més detalls la Bàrbara Padilla.
Aquest any els Reis d'Orient arribaran abans d'hora a Barcelona. Entre les 12 i la 1 del migdia se'ls podrà anar a saludar a l'Espigó del Gas, on estaran acompanyats de diverses embarcacions amb motiu de la Copa Amèrica de Vela, que es farà aquest any a Barcelona. Així ho ha explicat el patge reial Gregori en el missatge que li han fet arribar a ses majestats.
Motiu de que la Copa Amèrica de Vela estarà a la ciutat aquest 2024, la nostra arribada serà una mica abans, ja que entre les 12 i la 1 del migdia ens podreu veure passar per altra mar, acompanyats d'un estol d'embarcacions.
A 4:45 els Reis entraran pel portal de la Pau, rebran les claus de la ciutat i a les 6 començarà la cavalcada, que tindrà el recorregut de l'any passat i dues carrosses noves, la de Gaspar i Baltasar. Els Reis d'Orient sortiran de l'avinguda del Marquès de l'Argentera, aniran cap a Colom, passaran per Paral·lel i acabaran a Maria Cristina. La cavalcada comptarà amb 1.200 participants i repartirà 5 tones de caramels.
Veurem doncs com afecta finalment la pluja a les cavalcades a divendres, sigui com sigui, però l'aigua, que serà molt benvinguda a casa nostra en un context de aquesta sequera general. De fet, el govern dona per fet que Catalunya entrarà en fase d'emergència. La portaveu Patrícia Plaja ho veu inevitable després que les dades cada dia vagin a pitjor. No hi ha previsió de pluges fortes i, a més, els embassaments continuen per sota del 17%.
Si no hi ha aportacions de pluges durant aquest mes de gener, i no dic de pluja, sinó de molta pluja, entrarem en estat d'emergència en les properes setmanes. És gairebé impossible ja poder evitar l'entrada en l'estat d'emergència. El que sí podem fer és continuar-ho retardant dies o setmanes, i això va en funció de la capacitat que tinguem de generar aigua i també de la capacitat que tinguem d'estalviar aigua.
Doncs bé, en aquest sentit recordareu que el govern va obrir ajudes pels municipis per reparar fuites d'aigua i també millorar el subministrament. Doncs bé, tal com us hem avançat avui a RAC1, 3 de cada 4 municipis catalans han demanat acollir-se a les subvencions, Adrià.
Ajudes que han demanat 719 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. El 75% d'aquests n'hi ha 562 que tenen menys de 5.000 habitants, i les comarques on s'han fet més sol·licituds per rebre aquestes subvencions són l'Alt Empordà amb 70, seguit d'Osona amb 54 i el Berguedà amb 36. En canvi, les comarques on menys municipis han volgut acollir-se a les ajudes són l'Alta Ribagorça amb només 3, seguit del Solsonès amb 4. Tot plegat són dades que detalla el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en una pregunta parlamentària a què ha tingut accés RAC1. Ara per ara el govern examina totes les sol·licituds, en són 888, abans d'acceptar-les o de rebutjar-les. El cas és que molts municipis tenen canonades velles o amb fuites que no s'han reparat, i per aquí es perden milers de litres cada dia.
8 i 16 minuts. D'altra banda, els metges alerten que l'onada de grip que viu Catalunya està posant les urgències al límit del col·lapse. Asseguren que ja hi ha diversos centres que han hagut d'atendre pacients al passadís i demanen al Departament de Salut que prengui mesures per alliberar els metges de feines prescindibles. Eudald Martínez.
Asseguren que els últims dies alguns hospitals ja han hagut de derivar pacients a altres centres perquè no podien assumir més casos. N'ha parlat a RAC1 la delegada del Sindicat Metges de Catalunya, Neus Muñoz.
No podíem assumir pacients de baixa complexitat perquè tots eren de mitjana i alta complexitat. O sigui, que això no ens havia passat mai. Jo crec que sí que estem parlant d'una situació excepcional i de col·lapse.
L'onada de contagis també fa que els metges de la primària hagin de gestionar moltes peticions de baixes laborals, una feina que el vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sallarès, creu que es podrien estalviar.
Aquest procés de la baixa i l'alta posterior és un tràmit administratiu que obliga als metges de primària a fer molt, a dedicar-hi molt de temps, i segurament aquest temps no l'estan dedicant a l'assistència.
Recorden que en plena pandèmia de coronavirus, Salut va habilitar un sistema per fer el tràmit de forma telemàtica.
Més coses, com dèiem a l'inici, Catalunya tanca el 2023 amb un altre repunt de l'atur al desembre i suma 3.400 desocupats nous. Amb la campanya de Nadal no n'hi ha hagut prou, doncs, per reduir l'atur, que creix per tercer mes consecutiu al conjunt del país. Tot i això, el balanç anual és positiu, perquè la xifra d'atur actual és la més baixa en un mes de desembre des del 2007, Jordi Casals.
Del conjunt de l'Estat, Catalunya ha sigut un dels tres territoris on l'atur ha augmentat al desembre juntament amb el País Valencià i La Rioja. Tot i això, si es compara amb el desembre del 2022, la taxa ha caigut un 0,85% i l'any acabat amb gairebé 3.000 aturats menys que l'anterior. També s'han creat un 2,6% més de llocs de treball. En aquest sentit, el conseller Torrent valorava molt positivament el global del 2023.
Puguem considerar aquest 2023 com un any rècord pel que fa a l'ocupació. Des del punt de vista de que mai havíem tingut tanta gent treballant com fins ara, el 2023, de fet, vam superar la barrera dels 3,7 milions d'afiliacions a la Seguretat Social.
Torrent també destacava que l'increment d'afiliacions a la Seguretat Social ha estat més alt en el cas de les dones que en el dels homes. Un factor molt positiu, ha dit, contra la bretxa de gènere. Per això, com a futurs objectius, s'han marcat potenciar les polítiques d'ocupació adreçades a dones, però també a joves i majors de 45 anys o aturats de llarga durada.
I a tot això, sindicats i patronal, en canvi, no són tan optimistes, tot i valorar positivament les dades anuals, consideren símptomes automàtic que l'atur encadeni 3 mesos a l'alça. En parlaven Ricard Vallès, de Comissions Obreres, i Josep Ginesta, secretari general de PIMEC.
La dificultat que tenim per que el mercat de treball absorbeixi no tan sols les persones que s'incorporen, sinó també aquelles que porten un temps a l'atur, i especialment aquelles que porten més d'un any.
El mercat de treball comença a ressentir-se de l'increment de costos laborals, a fruit de l'increment dels salaris, de l'increment de la revisió salarial que s'ha hagut de fer fruit de la tensió inflacionària.
I malgrat que les dades d'atur, com dèiem, tornen a repuntar a Catalunya, l'arribada de turistes no para de créixer. Al novembre, un 20% més, fins als 1,14 milions. De fet, s'han gastat més diners que mai. Van deixar una despesa de gairebé 1.300 milions d'euros. Si es té en compte tot l'any 2023, Catalunya és el territori de tot l'estat on més diners gasten els viatgers.
De mitjana al novembre, la despesa d'un estranger ha estat de 1.100 euros, un 8,5% més que el mateix període del 2022. Aquest mes, Catalunya també ha estat una de les destinacions estrella dels turistes. Només la supera les Canàries i, en tercer lloc, Andalusia. De fet, l'arribada de turistes ha crescut un 20% durant el penúltim mes de l'any, la dada més alta des que s'entenen registres de totes les visites a l'estat espanyol. El 2023, la majoria dels visitants han estat del Regne Unit, França i Alemanya.
Les 8 i 20, en clau internacional, el Pròxim Orient, Egipte, pausa el seu rol com a mediador entre Israel i Hamas per buscar una solució al conflicte. És la primera conseqüència després que hi un dron israelià assassinés del número 2 del grup terrorista al Líban. No és l'únic però mal de cap per Tel Aviv, que avui se li sumen també altres fronts. El líder de Hezbollah amenaça Israel i ha promès respostes si hi ha més atacs al Líban.
L'Iran també ha posat de manifest que els hebreus no han aconseguit els seus objectius a Gaza i per això van matar l'alt càrrec de Hamas. Tot plegat tensa més la situació a la franja mentre continuen creixent el nombre de víctimes. Les últimes 24 hores han mort 128 persones i hi ha hagut més de 260 ferits per atacs d'Israel. Això ha fet augmentar el total de víctimes mortals a més de 22.300. Mentrestant, el cap de la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha assegurat que el conflicte necessita una solució imposada des de l'exterior.
I al Japó, la xifra de morts com a conseqüència del terratrèmol ja supera la setantena. Ara bé, les autoritats encara creuen que hi podria haver més víctimes perquè és possible que hi hagi persones atrapades sota les runes. A més, també alerten del risc que hi hagi més terratrèmols la setmana que ve, a banda de les rèpliques que ja hi ha aquests dies. I l'altre cas que les últimes hores hem estat pendents del Japó és de l'accident d'avió a l'aeroport de Tòquio. Doncs en aquest sentit, aquesta tarda hem sabut que l'aparell de la Guàrdia Costanera no tenia permís per ser a la pista. És l'avió, recordem, que va embestir l'Airbus 350 de Japan Airlines. Els 5 tripulants d'aquest avió van morir excepte el capità. En canvi, tots els passatgers del vol comercial van sortir amb vida. I ho dèiem en començar, és un dels noms propis del dia, el del Marc Giró, que rebrà el Premi Nacional de Comunicació.
Per majoria del jurat s'atorga el Premi Nacional de Comunicació, algú que a aquesta hora està fent un programa en directe, a veure si ens està seguint i ho sent, és Marc Giró i Costa.
Segons el jurat, el director i presentador del Vostè Primer de RAC1 ha incorporat amb un llenguatge proper i distès temes que no es tracten als programes d'entreteniment i, sobretot, també ha normalitzat la informació relativa a la cultura.
També considera que el periodista ha creat una marca pròpia que barreja frivolitat i humor i que s'ha convertit en un referent als mitjans catalans. A Giró, l'anunci del premi l'ha enganxat just preparant el programa i ha agraït així el reconeixement.
Escolta, doncs estic contentíssim, fixa't tu que vaig a premi per mes, ja estic esperant a veure el mes vinent, el mes de febrer, que jo crec que em donaran la Cruz d'Isabel la Catòlica, alguna cosa d'aquestes, i pel següent tinc ja l'Òscar. O sigui, això perquè és una cosa imparable. He trucat a la meva fusteria perquè em faci una bona estanteria, que resisteixi bé, perquè tots aquests premis pesen un quintal. M'he desapuntat també del gimnàs, perquè si te poses una a cada banda fas bíceps, m'entens? I fantàstic.
A banda de Giró, el govern també ha guardonat Txell Feixas amb el Premi Nacional de Periodisme per fer un periodisme rigorós, valent i compromès. El jurat n'ha destacat la trajectòria en la cobertura de conflictes. Els premis es lliuraran el 22 de gener en un acte que servirà per inaugurar la celebració dels 100 anys de ràdio a Catalunya.
7 minuts i arribarem a 8:45. D'altra banda, els Mossos han detingut a Barcelona el jove, recordem, que es va escapar d'un centre de menors aprofitant una visita mèdica. L'han trobat finalment prop de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que precisament és d'on es va escapar fa una setmana.
L'han arrestat al mateix barri d'Horta de Barcelona. Quan l'intentaven detenir, el jove ha oposat resistència i ha ferit un dels agents. La policia el buscava des de feia una setmana quan es va escapar aprofitant una visita mèdica a l'hospital. Va fugir emmanillat després d'agredir un dels policies i poc després van trobar les manilles en una zona propera al recinte. S'espera que les properes hores passi a mans de la Fiscalia de Menors, que decidirà si el torna a ingressar al Centre de Justícia Juvenil o si li imposa altres mesures.
Encara en successos han desarticulat una organització que es dedicava a vendre droga a través de Telegram i que les cobrava amb criptomonedes. El grup comprava la droga a Catalunya i la distribuïa a França. Aquesta, però, no és l'única operació antidroga de les últimes hores. Amb connexió Catalunya-França, la policia espanyola també ha detingut a Lloret de Mar el líder d'una banda de narcotraficants de Marsella.
A l'home també el buscaven per intent d'assassinat a un membre d'una banda rival. Va passar a l'abril i des d'aleshores tenia un ordre europea de detenció. La policia francesa considerava el fugitiu un dels màxims dirigents d'un dels grups criminals que lluitava per aconseguir l'hegemonia del tràfic de drogues a la ciutat francesa. Ara els agents han arrestat l'home a Lloret, on s'amagava juntament amb la seva parella.
I atenció, aquest cas denuncien insults racistes cap a quatre de les nenes del col·legi de Sant Ildefons, que van cantar números de la loteria de Nadal. Es tracta de comentaris que diversos usuaris van escriure en una publicació en què les nenes explicaven com preparaven el sorteig.
El vídeo el va penjar l'agència de notícies Europa Press a Twitter el 10 de desembre i de seguida es va omplir de comentaris que feien referència a l'origen de les nenes i al seu color de pell. Ara el col·lectiu Afrofemines els ha portat a la fiscalia perquè considera que podrien suposar un delicte d'odi. L'entitat recorda que són menors d'edat i, per tant, especialment vulnerables, i afegeix que alguns dels comptes que van fer els comentaris tenen trets clarament neonazis, franquistes o extremistes.
25. Atenció a això, milers de clients d'Orange tenen problemes per connectar-se a internet des d'aquesta mitja tarda. Tot apunta que la companyia telefònica hauria rebut un ciberatac que ha provocat la caiguda del servei a tot l'estat. De moment, però, Orange no confirma quan podrà recuperar la normalitat i es limita a dir que espera resoldre-ho durant les properes hores. L'empresa tampoc explica a quantes persones afecta aquesta incidència. I a tot això, qui també mira de recuperar-se d'una avaria des de primera hora del matí és Caixa d'Enginyers. Els serveis de l'entitat bancària han quedat afectats i fins fa poques hores era impossible fer cap operació. Des de fa una estona ja estan operatius a la banca en línia, també el servei d'atenció telefònica, també s'ha recuperat tota l'operativa relacionada amb les targetes i els caixers que ja funcionen amb normalitat. I en l'àmbit cultural, la Societat de la Nieve arriba aquesta mitjanit a Netflix. D'estrenar-se a les sales de cinema fa uns dies, la pel·lícula de Juan Antonio Bayona es podrà veure a la plataforma d'aquí a ben poques hores. El film representarà Espanya als Oscars i narra l'accident d'avió del 1972 als Andes, on només van sobreviure 29 dels 45 passatgers. I per cert, encara parlant de cinema, atenció a això, Disney ja no té els drets de Mickey Mouse original. Amb el canvi d'any, la primera pel·lícula on va aparèixer Steve Woodwilly ha passat a ser de domini públic.
L'icònic ratolí el va crear l'animador Ab Iwerks a petició de Walt Disney. La pel·lícula del 1928 i en blanc i negre ha passat dels 95 anys i, per tant, els drets de l'autor han arribat al seu final. Per tant, tothom que vulgui fer servir el Mickey Mouse original a partir d'ara ho podrà fer amb algunes condicions, no amb finalitats comercials, per exemple.
El temps, la resta del temps, vaja, amb l'Abel Caral. Bona nit de nou, Abel.
Bona nit.
Com dèiem abans, hem parlat ja de les cavalcades, però més curt termini. Avui sí que hem tingut alguns plogims. Demà s'han de repetir o no?
Sí, demà durant la segona meitat del dia. Avui alguns plogims, quatre gotes en força comarques. Demà matí amb més sol o ressol que avui, núvols més gruixuts durant la segona meitat del dia, i ja de fet al migdia podran començar a aparèixer alguns plogims a la costa i al prelitoral central. De fet, al llarg de la segona meitat del dia, en moltes comarques, doncs això, quatre gotes o plogims que tot just mullin al terra, tampoc s'esperen grans precipitacions, ni de bon tros. A bona part del país podran aparèixer, menys probables a les comarques de Girona. Ja la nit de dijous a divendres sí que aquests plogims, aquestes pluges, fins i tot amb una mica més de cara i ulls, podran ser més extenses, i el que comentàvem, pendents d'aquests ruixats de divendres durant la segona meitat del dia. Demà una mica més de fred de bon matí a la costa i al prelitoral. Al centre del dia, temperatures semblants a les d'avui, en molts casos de 14 a 18 graus, ambient més suau que els últims dies. I res, esperar doncs a veure el que passa amb aquestes precipitacions. Com dèiem abans, demà podrem fer un pronòstic ja més concret de què passarà durant les cavalcades d'aquest divendres.
Aquestes properes hores, evidentment, doncs que estarem, com dèiem abans, molt pendents d'aquesta previsió meteorològica de cara a les cavalcades. Això sí, com ara sentíem també els responsables de l'Ajuntament de Barcelona, ho tenen absolutament tot previst,
tot previst.
Per si caiguessin quatre gotes durant la cavalcada. Gràcies, Abel. Fins demà, que
fins
vagi
demà,
bé.
Que vagi bé.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, ara s'hi posen els d'esports. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Avui teniu diversos fronts oberts.
Avui molts fronts oberts, amb el partit del Girona contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi, 2:15, el Barça-Madrid de bàsquet a les 9 al Palau Blaugrana, i aquest desenllaç del partit del Madrid, de moment amb empat a 0 al marcador, l'inici de la segona part contra el Mallorca, del qual està pendent el Girona, també el Barça i els equips que són a la zona alta de la classificació. Tenim una nit entretinguda, esportivament parlant.
Doncs res, fem uns segons de pausa i de seguida us escoltem, els del Nocell, tornem demà a les 8. Que vagi bé, bona nit.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol.